Són les 4 i 6 minuts i encetem la segona hora del nostre temps de ràdio. Del tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Déu-n'hi-do, és interessant. Jo que estàvem comentant també fora d'antena, no? Que hi ha ferides que encara estan obertes, no? I això és molt palès, no? Que segons el tema en qüestió tothom es posa d'acord i en el mateix instant en el que surt qualsevol cosa relacionada amb l'independentisme o amb el constitucionalisme aquí, de sobte les ferides es tornen a obrir de manera immediata i torna la discussió a aquell mateix punt, no? El que sembla pràcticament que no es mou, no? Aviam, sí. Una mica sí que es mou, no, Montserrat Ballarín?
Jo crec que sí.
Una mica sí, eh?
Sí, sí. De fet, fa pocs temps, estaven fa 3 anys, parlant de transició nacional i ara parlem de transició energètica, de transició digital. Jo crec que les transicions tenen un altre accent, ara.
És veritat, Montserrat Ballarín, bona tarda, eh?
Bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Saben vostès que Montserrat Ballarín és regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, a banda de presidenta de Mercabarna. Dèiem que és veritat que les coses canvien. Miri, avui, quan ens hem vist que la Comissió Europea avala el fet que parlem de l'energia nuclear com una energia verda, crida l'atenció, si més no, eh?
Bueno, és que jo crec que ara ens estem adonant que tota la transició energètica l'havíem fet massa lentament. És a dir, jo recordo l'època que tothom frivolitzava amb el que havia fet el president Zapatero, no? El president Zapatero, no? Totes les ajuts i tot el pla que va posar en marxa per aconseguir, doncs, que l'energia solar i les energies renovables s'estenguessin. Hi havia molta crítica i molta frivolitat i realment, doncs, ens adonem que hem anat massa a poc a poc.
A dia d'avui ningú no recorda l'impost del sol.
Sí, sí que es recorda. Jo crec que tot aquest esforç que havia fet el president Zapatero, el govern socialista en aquella època, quan va arribar el PP, ho va aturar totalment i, a més, doncs, no només ho va aturar, sinó que va ser proactiu per evitar que continués, com a, per exemple, posant l'impost al sol, que jo crec que va ser, doncs, un cop molt simbòlic, no?, el que significava de dir no ho volem i, a més, que sapigueu, doncs, que ho anem a gravar.
Té raó vostè quan em corregeix dient que efectivament hi ha coses que canvien. Fa uns quants anys parlar d'ecologisme semblava una cosa destinada només a un determinat tipus de partit polític. A dia d'avui, l'ecologisme sembla estar instal·lant-se amb una certa transversalitat ideològica, no?
Jo crec que el canvi climàtic ja ningú el nega, potser Trump i en el seu moment el cosí del president Rajoy, no? Però jo crec que és una evidència absoluta, no? És a dir, el que està passant, no? El que estem vivint en les nostres pròpies carns, però també el que està passant, doncs, com veiem com s'està fonent, no? El gel i com està, doncs, canviant el que són les estacions, que pràcticament estem reduint, no? A dues estacions, no? A l'hivern i a l'estiu, el que era, doncs, una transició amb 4 estacions molt, molt diferents. Jo crec que ara tothom ho està veient. I sobretot, doncs, evidentment, tenim estudis científics que ho ratifiquen tot.
No era per on tenia previst començar l'entrevista, però és evident que Montserrat Ballarín fa moltes coses, eh? A banda del que dèiem, també és vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Si anem a nivell de càrrecs, a nivell institucional, clar, té una ideologia, com tenen tots els polítics, que també li permet parlar pràcticament de qualsevol aspecte de l'actualitat, perquè si alguna cosa tenen vostès és que estan absolutament connectats tot el dia amb tot, no?
Bueno, de fet, hauríem d'estar més connectats segurament amb el que pensa les persones normals, no? Perquè de vegades és cert, no?, que rebem molts inputs informatius, estem molt actualitzats, de les notícies ens arriben per tots els grups de WhatsApp, per les alertes, per molts llocs, però sí que és cert que després, doncs, veus que formes part al final d'una minoria, diguéssim, que està, doncs, més conscienciada políticament, no? Llavors, el gran repte, i de fet és el que jo faig, el que intento fer molt sovint, està sempre amb la gent amb la que represento, no? Amb la gent del carrer i sobretot està molt amb els sectors els que represento, el sector comercial, el sector mercats. Aquest matí mateix he estat al mercat de les Eps, hi ha una associació de comerciants de la zona de Vallcarca, doncs, que havia tingut un problema a l'hora, doncs, de fer les subvencions, intentant ajudar-los a superar els problemes que tenen. Estic bastant al peu de carrer perquè És cert que les xifres macro de vegades et diuen coses en positiu, no? Perquè, de fet, el comerç, de vegades, quan mires, pues, hi ha moltes dades que van en positiu, i després, quan vas, veus que quan vas a peu de carrer, les realitats són diferents.
Jo en aquest programa, senyora Ballarín, sempre parlo de la diversitat de carrers, no? És a dir, perquè en funció d'amb qui parles, et parlen de que el que diu el carrer és una cosa o el que diu el carrer és una altra. Vostè sí que té un tracte molt directe, amb un carrer, diria jo, també molt transversal, perquè el comerç no sap d'ideologies, el comerç sap de fer negoci, d'obrir la persiana cada matí i si les coses funcionen o no funcionen. Com estem ara mateix?
Bueno, el comerç a la ciutat de Barcelona sempre diem que hi ha dos tipus de comerç molt diferenciats, no? Un que és el comerç més de proximitat, el que està a tots els barris de la ciutat, i hi ha un comerç que és més comerç dirigit als visitants, dirigit als turistes, no? I en aquests moments, doncs, les xifres globals són positives, el que deia, no? Quan tenim les dades, per exemple, que mirem amb les targetes de crèdit, quan ens comparem aquest mes respecte al que passava el 2019, veiem que estem un 17% per sobre del que eren les vendes al 2019. I després, clar, una mica carrer a carrer. És cert que el turisme en aquests moments s'està recuperant molt, molt ràpidament, uh-huh, perquè havia patit molt tot el centre, Ciutat Vella i l'Eixample, no? La part més del comerç del centre havia patit molt durant aquests dos darrers anys perquè pràcticament no tenien turistes, i ara estan tornant els turistes. Estan tornant en quantitat, hem tingut moltes pernoctacions ja els mesos de maig i de juny, i a més estan venint amb ganes de gastar diners i de comprar, no? De fet, estàvem analitzant les dades, la majoria dels que venen són d'Estats Units, Gran Bretanya, França, Alemanya, és a dir, França una mica menys, no són tan esplèndids, però la resta, doncs, en principi, tenen poder adquisitiu i venen amb ganes, doncs, de consumir. S'està recuperant, malgrat la situació de la guerra d'Ucraïna i malgrat els preus, no? S'està recuperant el turisme. I pel que fa a la resta del comerç, jo, la descripció que m'agrada fer és, amb una paraula, estan lluitant. El comerç és molt lluitador, molt, molt lluitador per mantenir aquesta persiana aixecada, per intentar adaptar-se a les noves situacions, i és cert, doncs, que hi ha elements positius. Jo crec que a partir de la pandèmia la gent valora molt més el que és el comerç de proximitat, i aquestes dades que deia, no, que estan augmentant, doncs, el que és el consum, o les targetes de crèdit, no? El que es gasta també ho estem veient en directe, però sí que és cert, doncs, que no podem obviar que la situació global és complexa, la gent té incerteses, això normalment inhibeix el consumir, es consumeix menys, per tant, els consumidors, doncs, cada vegada que passa una cosa nova, un ensurt nou, doncs, s'inhibeixen, després es van adaptant, però cada vegada, doncs, que inicia la guerra, s'inhibeixen, que puja la inflació, s'inhibeixen, no? És a dir, tot això és evidentment influint, la inflació, doncs, evidentment és la que és, i els costos són elevats per ells.
Hi ha tota una sèrie de coses, senyora Ballarín, que mostren clarament com canvien les coses. I, miri, aquest és un titular que a alguns se'ls hi pot passar per alt, no? Però l'altre dia, quan vaig veure que el Corte Inglés venia al seu edifici del carrer Palai, pensar qui ens ho anava a dir, això, no? De carrer Palai, no, carrer Portal de l'Àngel, no? Que, efectivament, el venien per 200 milions d'euros, crec que era la notícia, no? Efectivament, està produint-se un canvi en la manera de consumir, no? En la manera d'anar de compres, no?
Bueno, aquí també hem de distingir, per una banda, el que són operacions financeres, no?, que amb els edificis de qualsevol gran ciutat sempre es produeixen, i després també com va el negoci, és a dir, el Corte Inglés, jo crec que, bueno, ha tingut, no entraria en temes de valoracions, però, per exemple, aquí a la ciutat hem tingut un acord molt important entre patronals i sindicats de cara a obrir més hores els diumenges i festius des de maig a setembre, pels turistes, perquè al final tots aquests turistes que tenim aquí, el que hem d'intentar és que gastin el màxim possible i que els diners es quedin aquí a Barcelona, no? Llavors, tot això, doncs, es va estar debatent durant molt de temps i es va fer un acord entre sindicats i patronal amb la idea de que es pugui obrir més, però que es pugui fer nova contractació, que no es pugui obligar cap treballador a treballar, no? a treballar més hores i treballar en diumenge sense, contra la seva voluntat, no? I de fet el Corte Inglés va ser molt actiu, no? El Corte Inglés i la ANGET, que és l'associació a la que pertanyen, en fer aquest acord juntament amb els sindicats per possibilitar obrir més. Per tant, ells estan situats en zones turístiques i són molt conscients de que el negoci pot millorar, i de fet està millorant, els hi va bé,
tinc els hi va bé ganes, aquesta obertura. Tinc moltes ganes de conèixer la seva opinió sobre un tema que jo fa dies que li dono voltes, perquè l'altre dia, quan parlàvem d'aquesta transformació urbanística que està vivint de manera molt clara, no?, la ciutat de Barcelona, les superilles, les voreres que s'amplien i de més, escoltàvem a un grup de comerciants que es queixaven perquè deien que circulaven menys cotxes i, per tant, hi havia menys gent que veia aquests aparadors. Però, per contra, la meva sensació particular, no tinc cap problema en dir-ho, és, home, si ampliem voreres, convidem més que la gent passegi pels carrers. Jo no sé si vostès tenen algun tipus d'estudi o alguna sensació sobre això.
Bueno, nosaltres el que tenim són els exemples històrics, no? És a dir, els carrers, com molt bé indicava vostè, els carrers que s'han pacificat doncs són els que tenen al final més èxit comercial, no? Clar. El Portal de l'Àngel va passar fa 30 anys, no?, que inicialment hi havia moltíssima oposició a que es tregués els vehicles, no?, d'allí, i ara doncs és el carrer més comercial de la ciutat de Barcelona, si més no, el carrer on es preus del comerç són més elevats, no? Aquí hi ha un element que sempre és de resistència al canvi, no? És a dir, quan es van començar, per exemple, a posar les zones blaves, no? Uh-huh. Perquè parquessin els... bueno, la gent que anava a comprar, també la resistència era molt elevada, perquè deien, home, és que qui ha de pagar per venir a comprar? I després, els mateixos comerciants, jo recordo una anècdota de quan era regidora de les Corts, que van venir els comerciants d'un carrer a dir, sisplau, regidora, posin-se en el nostre carrer zona blava, però no digui que ho han demanat els comerciants, perquè clar, la zona blava qui perjudica és els veïns que no poden aparcar lliurement, no? Diu, sisplau, no digui que hem estat nosaltres, digui que ha estat l'Ajuntament, no? Digue, si l'Ajuntament, diguéssim que com a... que s'imputés amb ell l'Ajuntament com a ens genèric i no als comerciants, que era qui els interessava. I de fet, sempre que hi ha canvis costa, no?, d'anar-los assumint. Però és cert que en principi afavoreix el que és el comerç, el que és peatonalitzar o fer més tranquils les zones, afavoreix el que és el petit comerç. Una cosa que ens preocupa i que justament al fil dels eixos verds, no?, de l'Eixample, doncs estem treballant, és que el petit comerç necessita que li puguin arribar els productes. Per nosaltres això és absolutament fonamental, és a dir, que pugui tenir zones de càrrega i descàrrega a prop, per tal que sigui fàcil arribar, no?
Clar.
I això justament és un dels elements que hem treballat de cara a... En aquests moments s'estan pacificant determinats carrers de la ciutat i, bueno, des de la part de comerç i mobilitat vam insistir de manera important, no?, en dir que volíem que no hi hagués problemes per arribar a la càrrega i descàrrega, no?, perquè això sí que seria un problema gros.
Clar, fa gràcia tal qual ho diu, perquè es nota que hi ha dos partits polítics segurament representats, des de la part hem dit això, o potser no, o potser és el mateix partit que defensa un altre...
Bueno, jo crec que sempre, a veure, tothom sap que el ministre d'Economia amb el ministre de Serveis Socials sempre es barallen, no?, perquè l'un ha de no gastar i l'altre...
Cadascú mira el seu, efectivament, i ha de respondre el que respon.
Nosaltres, jo entenc que, bueno, evidentment, Urbanisme ha defensat el seu, jo haig de defensar els comerciants, haig de defensar els restauradors, i, bueno, pues això de vegades genera tensions, però ja no estan de partit, sinó simplement d'àrea de govern, no? Ens podria passar amb el mateix partit o amb un altre partit. Això és normal, no? Tenim un... Vull dir, qualsevol govern té un mínim i després, doncs, a mesura que vas governant van apareixent coses que cadascú ha de defensar la seva àrea, no? Per això sóc la regidora de Comerç i de Mercats, no? Si no...
Parlant de mercats, els mercats, déu-n'hi-do, com s'estan renovant, no?
Bueno, els mercats, la xarxa de mercats de Barcelona és absolutament increïble, no? Estem superorgullosos dels 43 mercats que tenim, no? I bueno, i una aposta importantíssima per aconseguir que tinguin edificis nous, però ara estem en una aposta per aconseguir que siguin més digitals, que puguin donar serveis de manera diferent. Avui justament al mercat de les CEPs, uh-huh, hem instal·lat el que són uns lockers, uns armaris nevera, on la gent, bueno, ho hem fet, és una prova pilot que hem fet en 6 mercats, i concretament a les CEPs hi és aquesta prova pilot.
Armaris nevera?
Sí, la gent compra, truca i li diu, bueno, et deixarem en aquest armari, un taquilló, diguéssim, nevera, et deixarem el producte.
Ah, que bo.
I llavors...
Com quan compres per Amazon, que t'ho deixen posat en un... Potser no havia de... Bueno, és igual. Bueno. Però ja m'entén una mica, no? Perquè, sí, ho dic sí, perquè sí, és un sí, sistema sí. que s'està aplicant en altres històries. Aquí inclous
pues aquí...
la novetat de que és una nevera. I que, per tant, els aliments estan en perfecte estat de conservació.
Exacte,
no?
Aquesta és la idea. És a dir, ja com a, ara no sabria dir-te, entre 30 i 40 mini-neveres, per entendre's, mini-taquillots, no? Llavors, en aquests armaris, doncs et deixen a través d'una contrasenya que, o sigui, una persona truca a la paradista o al paradista, fa la compra, li deixa i, doncs, amb la contrasenya que l'envia, després la persona el recull a l'hora que li va bé, se'l porta a casa i en el moment que obre ja la nevera, diguéssim, li arriba un missatge a la paradista dient, doncs, ja pues, ho ha recollit. I clar, en el mercat aquest els hi va superbé perquè a sobre hi ha un gimnàs. Llavors, la gent que va al gimnàs fa la compra...
És perfecte.
És, sí, sí, és un win-win per a tothom. És a dir, anem innovant en moltes coses en els mercats. És cert que doncs, en aquests moments el que també doncs, ens preocupa és doncs, el preu de l'electricitat, ens preocupa el preu també no, de la cistella de la compra en general, que està pujant, però malgrat això jo crec que tenen una resistència molt elevada no, els nostres mercats perquè estan molt preparats des del punt de vista dels edificis, des del punt de vista també de s'han situat en el món digital, no? I estan també fent un esforç per ser més amables, per fer activitats noves, no? Hem fet el petit mercat de mercats que fem com a festes, ja ho hem fet en dos, bueno, en un mercat era el petit mercat de mercats, en l'altre era el Tastam, no? Són projectes que el mercat conjuntament amb la restauració i amb el que són establiments del voltant surten al carrer a fer activitats amb els veïns i bueno, realment jo crec que hi ha també noves idees per continuar contactant amb nova clientela, perquè el tema dels mercats és que les seves clienteles les fidelitzen molt, no? És a dir, tothom quan va al mercat se'l sent molt seu, però de vegades costa de captar nova clientela.
El problema quan arreglen un mercat és que el posen a un altre lloc, els veïns de l'altre lloc després no volen que se'n torni al primer, no? Ho dic perquè això em passa a mi. No, no és una broma, eh? Sí, és una broma, lògicament.
A Baseria?
Clar, durant un temps et treuen un mercat, el posen al Passeig Sant Joan, en aquest cas, no? Que és magnífic, el tens al costat de casa i després te'l tornen a pujar a la Travessera de Gràcia.
No, això... No, clar, que pot ser. Això t'atenses de totes les bandes, de l'originària i la derivada. Captes els dos, multipliques per dos.
Vostè parlava fa una estona d'una acció conjunta entre els mercats de Barcelona i el gremi de restauració. Parlem un moment de la restauració i tota aquesta cosa de les terrasses, no? Com hi ha com molta expectació en aquests moments a veure què passarà amb les terrasses que es van donar pel Covid, si poden tenir-les, si no podran tenir-les. Com està aquest tema?
Bueno, jo crec que la prèvia és que la ciutat de Barcelona ha fet un gran esforç, sobretot arran de la pandèmia, per aconseguir doncs, que poguessin tenir terrasses, no? Els restaurants, els bars i restaurants de la ciutat, perquè molta gent doncs, tenia por d'entrar als llocs, i bueno, ja m'estava prohibit no? tenir una determinada... un determinat nombre d'aforament, no?
Clar que.
Llavors, es va fer un esforç importantíssim per donar terrasses noves i després es va fer aquesta cosa dels New Yorks aquests, no? Aquests espais, no? De delimitació que no són massa macos, però bueno, al final l'esforç era per aconseguir doncs, que els restaurants poguessin sobreviure en aquells moments tan complicats. Aquesta jo crec que és la primera idea important. La segona idea és que això va passar a d'altres ciutats. Això va passar a Madrid, va passar a València i quan va acabar la Covid, quan els restaurants van poder tornar a tenir el que era el seu estat normal d'aforament, a València o a Madrid van desaparèixer aquestes terrasses. Yeah. No es va fer res més. A la ciutat de Barcelona es va fer una altra cosa, que es va dir, intentem modificar això. És una part normativa, però també és important explicar-ho. Modificar l'ordenança de terrasses perquè en puguem consolidar d'aquestes terrasses que es puguin convertir, el que ha estat extraordinària, que es pugui convertir en terrasses ordinàries. El que passa que, evidentment, això és amb determinades condicions. No? I ara estem en aquesta fase, no? A més, per exemple, se'ls va intentar ajudar en el sentit de dir us fem uns models de plataformes perquè pugui quedar-se a la calçada aquesta terrassa. A més, tenim 4 milions d'euros en subvencions perquè es puguin fer aquestes plataformes perquè es quedin allí. És a dir, que estem intentant ajudar molt. El que passa que ara la tensió es genera perquè clar, ja hi havia certa saturació, doncs quan arriben les terrasses, en cada cas concret, si hi ha zones saturades, si hi ha conflictes, però bueno, jo crec que la idea és d'intentar, sempre que sigui possible i que no causin molèsties i que estiguin des de la normativa, que aquestes terrasses es quedin, no? Aquí és una mica el debat de la interpretació de la norma, no? Que alguns doncs, ho interpreten, ho van interpretar d'una manera més generosa, d'altres doncs, d'una manera més restrictiva. Però jo crec que, en el fons, hi ha acord en tothom en de dir nosaltres, la ciutat de Barcelona vol que aquestes terrasses continuïn, perquè és cert que en aquests moments encara molta gent continua tenint por d'entrar en els llocs tancats. Ara, evidentment, això ha de ser compatible també amb que els veïns puguin dormir, amb que es compleixin bé tots els horaris i totes les taules, perquè també tenim restauradors que, evidentment, doncs, de vegades posen un zero de més a les taules, no són 4,40, saps? Les possibles, no? Però jo crec que la voluntat és clara, no? De que volem doncs, que sobrevisqui la restauració a la nostra ciutat compatible sempre.
M'ha fet gràcia això que diu, perquè efectivament ho hem vist, no? Restauradors que tenen una determinada llicència per tenir X taules, que veus que apareix la Guàrdia Urbana i que comencen a recollir taules amb una rapidesa.
Ja, bueno, hi ha casos de tot, eh? La picaresca forma part de tot. Ara, jo crec que en general, la restauració doncs, ha fet un esforç important, no? per mantenir-se durant tot aquest temps. En aquests moments, a més, està tenint tot un problema de bueno, les despeses, no? com a tothom, no? d'electricitat, etc. I a més de lo que és la mà d'obra, és a dir, no estan trobant treballadors per treballar aquí.
És curiós, ja sé que és un tema probablement menor des del punt de vista, lògicament, del que és la gestió de tantes àrees com vostè dirigeix, no? Però després en parlarem a aquesta tertúlia que vostè li explicava fa una estona, que parlem dels clients i de l'experiència de clients des del punt de vista de qui gestiona els clients, és a dir, els senyors dels mercats, els propietaris de bars, de restaurants, de botigues, de tot, no? D'aquesta història que ens ha sorprès, que és la limitació del temps que la gent està a les terrasses. Sap vostè que darrerament hi ha sorgit aquesta història? Diu, bé, si et prens un cafè pots estar mitja hora. Si et prens una cervesa pots estar una. Home, això pot semblar una tonteria fins que coneixes el cas. I fins que coneixes o tens un amic, i és el cas, que paga no sé quants diners per tenir la llicència d'una terrassa i se li seu una persona, té tres taules, se li seu una persona amb un cafè i s'està tota la tarda. Vull dir, és fàcil d'entendre,
bueno,
no?
Bueno, jo crec que més que el que li costa, perquè, és a dir, bueno, aquí pot haver una discussió si són cares o barates, jo crec que no és tant el que costa l'espai, no? la llicència. El tema és el que deixes d'ingressar, perquè si hi ha més mobilitat, evidentment, pots ingressar molt més, no? És a dir, hi ha molta gent, tothom ho coneixem, no? Que amb un cafè es pot passar allí tot un matí, no? Però també ser, bueno, abusos i perversions hi ha en tots els llocs, no? Es poden pervertir les conductes. Però bueno, jo crec que en general la gent és civilitzada, tant els restauradors, no? com els clients.
Senyora Ballarín, ara aviat marxarem de vacances i quan tornem de vacances començarà un any electoral. Tindrem allà en el punt de mira les eleccions municipals. Li fa bé a vostè, que és una política de raça, efectivament, segur que el tema li apassiona com a tal, no? Perquè segur que ens passa una mica a tots, però fa una mica de mandra o no?
Bueno, jo no estic massa d'acord amb la premissa, és a dir, deies quan tornem de vacances, jo crec que ja estem en campanya.
Això és veritat.
Jo crec que ja estem en precampanya i quan tornem s'accentuarà aquesta precampanya. Bueno, els ajuntaments sabem que el dia 28 de maig del 2023 tindrem eleccions, això és un fet que, al contrari que passa amb l'Estat o amb la Generalitat, no? Que es pot triar la data d'eleccions, en el cas aquest tenim aquesta data i bueno, jo crec que tothom s'està preparant, no? Per això, el que passa que hi ha gent que estan més preparats, no? I nosaltres, bueno, jo crec que bueno, jo formo part d'un partit que té una llarga història, que està preparat, que està consolidat, que té doncs, candidats, que té experiència, que té comandaments a dins de l'Ajuntament i té gent preparada i sobretot que tenim també un gran arrelament, diguéssim, en els territoris. Per tant, estem preparats, sí.
No tinc cap dubte. Montserrat Ballarín, anirà al Cruïlla aquest cap de setmana o no?
Jo no sóc gaire de festivals.
No m'ho puc creure.
Jo sóc una mica avorrida.
Però està molt bé, eh? Sortir d'escampar la boira una mica, que li toqui
sí,
l'aire.
Sí, no, aquest cap de setmana tinc una cosa, una qüestió familiar i no aniré. Però jo sóc poc, eh? Sóc més de cinema, teatre, llibres i música i passejar.
Superet,
i ja
està. No? Sí. Superet una mica.
Sí, sí. Jo no sóc gaire de música, la veritat, eh? O sigui, valoro molt la cultura, la música i, bueno, sé la riquesa que és per les persones, per la ciutat, i veu ser tot, però cadascú.
Diu, però jo me'n vaig al cinema, no?
Me'n vaig al cinema.
O de compres, no? Li agrada anar de compres a vostè o no?
Sí, sí, m'agrada anar de compres, sobretot de determinades compres, m'agrada la roba, llibres, sí, això sí, sí que m'agrada. I, per suposat, els mercats, jo sempre que puc hi vaig, no sempre puc anar al mercat, però els dissabtes normalment al meu mercat, que és el del Ninot, i me'ls estimo tots, però bueno, per proximitat
és el
meu mercat i vaig sovint.
Ha estat un plaer, Montserrat Ballarín, que tingui vostè un bon estiu, bones compres, bons mercats, i bons balls, en el cas que una nit faci una excepció i se'n vagi a ballar una mica.
D'acord.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.